Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Generalitat ha accelerat el pas a última hora davant la convocatòria anticipada d'eleccions i ha enllestit un decret llei per posar fre a les escletxes de la regulació de lloguers. Així, l'executiu català ha anunciat avui un nou pla perquè a partir d'ara els lloguers, possiblement a partir de divendres, els lloguers de temporada quedin inclosos també en la contenció de rendes catalanes. Ara bé, tot això s'ha de formalitzar amb un decret llei d'urgència que la Generalitat aplicarà de manera immediata, però que després haurà de quedar convalidat per un altre organisme, concretament la Diputació Permanent del Parlament amb altres forces polítiques. S'hauria de quedar ben lligat aquest tema, aquest decret. És a dir, el govern d'Esquerra posa pressió a la resta de partits polítics, especialment amb el PSC, per veure com es posiciona en ple calendari electoral que comença, recordem, la campanya electoral aquest dijous a la mitjanit. Bona tarda, soc Carlos Losada i, com deia fa un moment, la Generalitat modifica la seva llei d'habitatge perquè els propietaris no puguin esquivar el topall de preus amb l'excusa del lloguer de temporada. A la pràctica, i a partir d'aquest divendres possiblement, els lloguers per lleure, vacances o per assistir a activitats recreatives i culturals no estaran regulats perquè seran considerats de temporada. Mentre que quan es llogui per raó d'estudis, d'atenció mèdica o feina, aleshores es consideraran permanents i els preus tindran els topalls corresponents. La consellera del RAM, Esther Capella, ha justificat aquests canvis perquè el que s'anomena lloguer de temporada no para de créixer des de fa mesos arreu de Catalunya. Només a Barcelona pren nota l'oferta de pisos de lloguer temporal ha passat del 16 al 30% en dos anys, segons el portal Idealista. El govern, tot i que està en funcions, vol aturar el frau en els lloguers, entre d'altres objectius que té en marxa aquest decret. És així, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, el govern de la Generalitat ha constatat que la mesura del topall de preus al lloguer ha tingut l'efecte contrari al buscat perquè ha pujat el preu, que per cert, pronosticaven experts immobiliaris, amb la regla bàsica de la economia, menys oferta, puja preus. Però el govern considera que tot és a causa del frau i de la picaresca, perquè s'ha fet un abús de la temporalitat. Consellera de Territori, Esther Capella, denuncia aquestes pràctiques.
El primer objectiu d'aquest decret llei és evitar la picaresca d'eludir la contenció de rendes abusant de l'ús de la temporalitat. El decret fa referència precisament a aquells contractes que es destinen a la necessitat d'habitatge permanent, però que per determinades causes tenen una durada temporal inferior.
I quina és la solució plantejada? Prohibir el lloguer de temporada a excepció d'usos vacacionals o recreatius. És a dir, el lloguer, per exemple, d'una setmana de vacances o per anar a un concert es manté. Això sí, el decret de llei extraordinari obligui als contractes de lloguer a un annexe on s'haurà de clarificar la finalitat d'aquest lloguer. Si no s'explicita, el lloguer actuarà a favor del permanent.
L'obligació de fer constar en tots els contractes la causa o finalitat per la qual l'arrendatari necessita disposar d'un habitatge i documentar-ho de forma deguda. En el cas contrari, es considerarà que és d'habitatge permanent. Per tant, hi ha unes obligacions. Els contractes hauran de comportar que hi hagi annexat informació complementària per tal de garantir que efectivament obeix a la finalitat prevista.
I d'altra banda, també regularà el lloguer de les habitacions. Aquí es considera que hi ha un frau perquè s'ha comprovat que la suma de totes les habitacions d'un pis supera el topall màxim. Ara es regularà que la fragmentació no representi un augment del total permès. A l'última dècada, des de 2013, el preu del lloguer a la ciutat de Barcelona s'ha incrementat un 60% i al conjunt de Catalunya entre un 43 i un 46%. Mentre l'oferta del parc immobiliari a la ciutat de Barcelona, per exemple, d'aquest període ha baixat un 24%. A tres setmanes de les eleccions al Parlament de Catalunya, el govern justifica aquest decret llei extraordinari per forats de la llei estatal, sense cap autocrítica a la seva normativa.
Molt bé, gràcies, Sergi. I relacionat amb l'increment imparable del preu dels pisos, ja siguin de venda o de lloguer, sobretot a la ciutat de Barcelona i altres localitats de l'àrea metropolitana, hi ha, entre d'altres aspectes i entre d'altres causes, el fenomen dels expats, és a dir, immigrants amb un bon poder adquisitiu que no venen per necessitat ciutat, a Barcelona o a Espanya, en d'altres ciutats espanyoles, o perquè tenen una situació complicada al seu país, sinó perquè ho fan per una qüestió personal o per viure noves experiències. I també perquè els atrau, per exemple, el clima, la cultura o la qualitat de vida que hi ha a Espanya. I sovint, com et deia fa un moment, tenen un poder adquisitiu entre mig i alt. Són immigrants, per dir-ho d'una forma entenedora, que troben les portes completament obertes, tot i que sovint se'ls diu, no se'ls diu així, se'ls coneix com a expat, concretament una figura que a Barcelona doncs està agafant molta força i sobre el que sap més coses la Yolanda Canales.
De fet, són més de 80.000 els que hi ha a la capital catalana, 4 vegades més que fa 30 anys. Això segons dades del padró municipal. Però podrien representar un 10% de la població de Barcelona, podrien ser uns 160.000. Això és el que apunta el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antonio López Gay. I on se'ls pot ubicar? Especialment a Ciutat Vella, però també l'Eixample, Gràcia, Poblenou o Pedralbes. Perquè et facis una idea del que són els expats, només cal fer un cop d'ull a les xarxes socials. S'han fet virals vídeos on es fan comentaris del tipus: em vaig tornar rica d'un dia per l'altre fent una cosa, mudar-me de Suïssa a Espanya. Aquí la noia destaca la diferència de preus d'un país respecte a l'altre. O tenim un altre exemple, la d'un tiktoker nord-americà, Jerónimo Noriega, que reconeix que el nostre país no guanyaria tant com els Estats Units, però també precisava això.
And listen, if you're making like 90 grand in the north of Spain where I live, you're like going to work in the limo, you're getting drinks at the tennis club after work and stuff. Like, it's normal here to make like 30,000 and you're middle class.
El que deia el Jerónimo és que si guanyes 90.000 euros al nord d'Espanya, on viu ell, et dona per a treballar en limusina o prendre alguna cosa en un club de tennis després de la feina. I també apunta que el sou de la classe mitjana d'aquí és d'uns 30.000 euros. Però a COPE també hem parlat amb el vicerrector de la Universitat Abat Oliba Seu i professor de Sociologia, Sven Zebach. Ell és alemany, ve de Leipzig i va venir a Barcelona en concret el 2007. Ell no es considera pròpiament com un expat, però en tot cas, per què la capital catalana resulta molt atractiva per a aquestes persones? L'Sven ho té clar.
A part l'accés al mar, que jo no he tingut i que molts altres no tenen, la temperatura, el clima, però també la part cultural. La ciutat és una ciutat fantàstica, vull dir que amb molta cultura, amb una oferta molt gran de possibilitats de disfrutar de la vida, i això dona una gran possibilitat d'equilibrar pues, vida i feina, que és al final el que busquem i tots, i que especialment els expats estan molt interessants.
L'Sven també destaca que els expats són treballadors qualificats i tenen un nivell adquisitiu alt. Són els que compren, de fet, els habitatges més cars. A Barcelona, per exemple, van gastar de mitjana uns 653.000 euros davant els 612.000 dels espanyols. Són dades de la immobiliària Engel & Völkers, que destaca que la capital catalana, una de cada dues propietats que va vendre, la va comprar un estranger. Una de cada dues. Això, segons l'Sven Zebach, pot trastocar també el mercat immobiliari en algunes zones de la ciutat.
Hi ha barris que han impactat bastant. Jo penso ara en, per exemple, el Poblenou. Especialment la zona aquesta que toca la platja, que és una zona molt interessant per un expat, per la cosa que he explicat abans. Aquest barri ha viscut un canvi molt important, per lo positiu i per lo mal, no? En aquest sentit, gràcies a aquesta transformació que ha vingut amb els expats.
Però els expats també fan aportacions en positiu, i no només des de l'àmbit econòmic, sinó també, per exemple, en l'àmbit cultural.
Quan venen gent d'altres països que encara més tenen força adquisitiu per gastar-la en cultura, en teatre, en concerts, clar, també ajuda a que es consolida una oferta cultural de Barcelona i es diversifica aquesta oferta.
En tot cas, la pandèmia va marcar un punt d'inflexió per als expats que van augmentar la seva presència a Espanya i a Catalunya. Altres exemples els trobem a ciutats com Sant Just o Sant Cugat, on el pes dels estrangers ha passat, per exemple, d'un 6 a un 24%.
Jordi Asensio és el propietari del restaurant Can Culleres al Poblenou, al districte 22 @. Avui aquí a COPE Catalunya i Andorra estem parlant dels expats que ens estan invaint positivament la ciutat de Barcelona, i molts es troben en aquest districte tecnològic, el 22 @, i també molts van a dinar en aquest restaurant, el Can Culleres. Jordi Asensio, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, escolta, explica una mica als nostres oients quin perfil tenen aquests nous barcelonins dels que tu doncs coneixes prou bé, perquè els tens aquí cada dia al teu restaurant.
Sí, bueno, el primer que m'agradaria dir que és el Poblenou, que és a l'Estat Sant Martí, el barri és el Poblenou, 22 Arroba és un nom...
Que no us acaba d'agradar.
S'ha inventat una mica per crear aquesta zona que estan explotant grans empreses que tenim aquí a prop, però el barri és el Poblenou, i ho hem de reivindicar també una mica.
Doncs vinga, ens quedem al barri del Poblenou. Va, digue'ns.
Bueno, al final és un perfil de gent que ve de fora, ve normalment de països europeus, amb un poder adquisitiu, molts venen amb sous dels seus propis països, i molt més elevat que no pas el sou normal que té un treballador aquí.
Llavors, són més homes que no pas dones? Quina edat tenen aproximadament?
Bueno, jo crec que hi ha una paritat així una mica. No sabria dir-te si són més homes que dones. També com el que nosaltres percebem moltes vegades també són famílies. Només els tenim al migdia com a consumidor de migdia d'empreses o dines d'empresa, etc., sinó al final és gent que està també vivint al barri, també els tenim com a consumidors al vespre. I sí que és veritat que veiem... Potser hi ha més homes que dones al migdia, sí, i entenc que aquesta gent sí que són les que estan treballant i que són els... o directius o amb càrrecs importants a les empreses.
Ja els deies tu que tenen un sou maco amb els països d'on venen. Som doncs, bons clients, miren molt la carta abans de demanar, o com aquell que diu, com tenen bons sous, doncs van una mica sobredents i gasten el que poden. Quan es gastarien per cap, aproximadament? Què ens pots dir?
Bueno, potser estaríem parlant ben bé el doble que habitualment podria gastar una persona de... d'aquí, direm d'aquí, però sí, que algú nacional. O sigui, potser ens està pujant el ticket mix uns 15-20 euros més per cap un expat que no pas un nacional.
Això vol dir que són bons clients. Miren molt la carta abans de demanar o...
Bueno, es deixen fer una mica. És veritat, si nosaltres tenim una carta que es mou bastant, que tenim molt de suggeriment al dia i es deixen fer. No s'ho miren gaire el preu a la carta. O sigui, és el que els hi ve de gust. Tenim suggeriments a vegades que no són econòmics, per dir-ho d'alguna manera, i no tenen cap reparo en agafar-los.
Clar. I demanen, van molt per menú de grups o van molt sols?
En tenim, afortunadament tenim un reservat molt xulo a la part del darrere, reservat, i l'explotem molt gràcies a aquesta gent, a aquestes empreses. Però tenim també gent que és habitual, que ve sola o gent que ve per... que negocis o dinars d'empresa i els veus en parella o 3-4 persones. Però tenim un reservat que funciona molt, molt bé i que està bastant demandat per les empreses.
Ja. I són bons consumidors de vi també, aquests expats? Els agrada el vi? Sí.
Al migdia hi ha un consum normalet, que també és pla... Bueno, no, s'ho miren, el que els hi ve de gust. No és allò que dius, no, el vinito de copa, aquell senzill, com si diguéssim el que estaria entre el menú. No, de vegades tenim menús amb preu tancat de beguda i prefereixen poder escollir el seu vi.
Clar. De mitjana, aproximadament, quan es pot gastar un grup d'expats que vinguin aquí a dinar o a sopar, Jordi? Aproximadament, tampoc cal...
Entre una mitja d'uns 50. Escolteixen entre els dos menús així, entre 45 i 55. Tinc els dos menús així més, una miqueta més carets. Doncs aquí estaria amb beguda. Després està això, l'opció que molts no en volen, la beguda, i... Clar. I ja se'n poden disparar una miqueta més, però uns 50 de mitja, potser.
Per la gent que no conegui el teu restaurant, el Can Culleres, com deies, està al Poblenou, i està dins d'una... Bueno, del que era una antiga fàbrica de metalls i plateries, deia Metalls i Plateria Rivera, crec, que
per això... Estem al costat d'on estava antigament la fàbrica, sí.
I per això és conegut com... Era conegut com Can Culleres, aquesta fàbrica, no? Perquè feien plateria.
Correcte.
Clar.
Sí. És on va treballar la vida de la Patrícia, la meva parella, tota la vida, i pues, reivindicant una miqueta aquest passat històric industrial del barri.
I escolta, Jordi, com definiries el teu restaurant? És un restaurant d'aquells que podríem dir top? És una casa de menjars de barri, com és el Poblenou de tota la vida? Explica'ns.
Bueno, volem trencar una mica amb tot això, és a dir, és alta gastronomia a la barri, que li diem aquí a la gent que estem lluitant per això. Al final és bon producte, producte de proximitat i de temporada, però sense disparar els preus com a bojos. És a dir, volem arribar a la nostra gent, volem que no sigui un luxe poder menjar bé, poder menjar bon producte i bueno, tinc una carrera de 20 anys a cuina i doncs amb elaboracions una miqueta curades. Sí,
Jordi, Jordi, ja per acabar, el perfil del client vostre ha canviat molt amb l'arribada d'aquests expats que estem parlant avui, o també tens client autòcton, tot en català d'aquí?
Ah, en tenim molt client autòcton, molt client, sí. És veritat que també a l'expat al final també no deixa ser autòcton ara.
Sí, ara sí, sí.
El que no tenim és estranger turista. És molt estrany, no en tenim pràcticament. Tenim potser un 15% del nostre client és estranger de turista.
I tens
la resta són gent d'aquí i gent, expats, que hi viuen aquí.
I tens la impressió d'aquests expats, i ara sí, acabem ja, han vingut per quedar-s'hi o venen aquí una temporadeta i després canviaran per una altra ciutat? Com ho veus tu?
Jo crec que molts han vingut per quedar-s'hi.
Sí?
Efectivament, els meus fills coincideixen a l'escola amb molts d'ells i jo crec que hi ha un percentatge que mentre estigui a gust aquí,
sí, clar,
també hem de reconèixer que tenen sous europeus amb gastos espanyols o catalans. Llavors, així no s'hi viu tan malament.
Evidentment que no. Molt bé, Jordi Asensio, propietari del restaurant Can Culleres, al barri del Poble Nou de Barcelona, un punt d'atracció per aquests expats que volen menjar bé a la ciutat de Barcelona. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda i fins a una altra ocasió.
A vosaltres. Que vagi bé. Bona tarda. Adéu. Ese recuerdo de tenerte sin ropa
que no me dejar. Doncs ja hem conegut més coses de com són aquesta nova figura dels immigrants amb cert poder adquisitiu que venen a Barcelona i altres punts d'Espanya també, aquests expats, doncs el perfil d'ells i també doncs alguns dels costums on van a dinar i que consumeixen. Coneixerem més coses de com són aquests expats, ho farem aquesta tarda a la Linterna amb el Sergi Toro. Arriba ara el moment de fer una petita aturada per conèixer doncs la informació de serveis. Com sempre ho fem, amb la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Passat Sant Jordi, demà serà dijous, i a partir de dijous doncs s'esperen ruixats cada dia, doncs fins diumenge. Aquesta jornada de dijous, al matí s'escaparan gotes a la costa i al perlitoral de Barcelona i Girona, i a la tarda també algun ruixat al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya Central. Divendres, a partir del migdia, es formaran xàfecs al perlitoral que durant la tarda s'estendran a bona part de les comarques de l'interior i també del Pirineu. De cara al cap de setmana, doncs tindrem un dissabte marcat pels ruixats i el diumenge també amb una mica més de sol, però encara amb la pluja com a protagonista, temperatures encara d'hivern. I la xarxa viària, com està a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden retencions, per exemple, a la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet, pràcticament tocant Montigalà, fins al nus de la Trinitat, on hi ha hagut un accident fa estona a la C58, ara ja tot retirat, però encara queda aquest trànsit tocat a la Pota Nord, entrada a Barcelona, i també a la Ronda Litoral, en sentit Besòs, queda un tram llarg de lentitud, aturades fragmentades des de Poble Nou fins al nus, com dèiem, en sentit Besòs. En el cas de la Ronda de Dalt, queden trams de lentitud entre Sant Gervasi i Horta, pel mateix motiu, en sentit Besòs, i destacarem també aquesta hora aturades a la C32 per l'incendi de la càrrega d'un camió a la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat i d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril ocupat i uns 2-3 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Desmantellat a Toledo, el major taller de falsificació de monedes de 2 euros d'Europa. Policia Nacional i Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda d'origen xinès que va posar en circulació 500.000 de monedes falses. Hi ha 10 detinguts i 2 tallers desmuntats. Iker Vegas, com funcionava aquesta xarxa d'estafadors?
La banda acudia a les sales de joc, on apostaven en màquines que funcionen amb monedes per introduir les pròpies monedes falses de 2 euros. Aquesta xarxa d'estafadors va arribar a inserir gairebé 100.000 monedes falses al mercat espanyol i unes 400.000 a la resta d'Europa. La llarga durada de la investigació ha estat causada en gran mesura per la gran qualitat de les monedes i pel caràcter hermètic de l'organització xinesa, que realitzava la producció en un breu període de temps i després aturava l'activitat per vendre tots els productes. Les monedes eren ofertes al mercat il·lícit per altres membres de l'organització a un preu que rondava els 80 cèntims d'euro en funció de la quantitat que s'adquiria. El balanç de l'operatiu és de 10 persones detingudes des de l'inici de les investigacions i el desmantellament dels dos tallers de fabricació. La investigació continua oberta i no es descarta més detencions.
A les comarques de Lleida, concretament a Balaguer, l'escola Bedruna ha assegurat en un comunicat que no hi ha cap indici d'assetjament escolar en el cas de l'alumne de primer d'ESO que dimarts a la tarda es va llançar per una finestra de classe i va resultar ferida i traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. El centre assenyala que estava fent un seguiment de la menor tant de forma interna com externa i remarquen que el projecte educatiu de l'escola contempla la necessitat de treballar l'educació emocional dels alumnes, així com que el personal de l'escola té formació en protecció de la infància. La direcció dels serveis territorials d'educació a les comarques de Lleida ha activat el protocol per fer seguiment del cas i acompanyar tota la comunitat educativa després dels fets ocorreguts, com dèiem, el dimarts passat. I a les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 46 anys que conduïa begut i drogat, el que van enxampar amb 34 quilos de haixís i 24 de marihuana després d'encastar-se contra una façana a Vilabertran, a la comarca de l'Alt Empordà. Els agents van rebre l'avís de matinada cap a 3:15 de la nit. Quan hi van arribar, van localitzar el cotxe amb la part davantera abunyegada i el maleter obert, després de col·lidir contra la façana d'un habitatge i haver causat diversos danys. Els agents van veure el conductor amagat darrere d'un segon vehicle a 2 metres de l'accidentat. La policia va notar una forta olor de marihuana i va veure que l'home tenia una bossa d'esport i bossa d'escombraries al costat, carregades també d'aquest tipus de droga. Fem ara un parèntesi per publicitat i et demano atenció després al que t'explicarem sobretot si tu tens algun fill o filla que va a una escola concertada. No marxis, dos minuts de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver el exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara l'Adrià Mascorda t'explica que Catalunya és la comunitat on hi ha més centres escolars concertats que cobren quotes i on són aquestes quotes més elevades. Ho diu un informe de l'Escola de Negocis ESADE.
La majoria dels centres educatius concertats a Catalunya cobren a les famílies, independentment del nivell de finançament. Són dades d'un informe d'ESADE de la situació de Catalunya, Madrid, País Valencià, País Basc i Andalusia. Així mateix, la quota mitjana que paguen les famílies a Catalunya a l'escola concertada és de gairebé 1.700 euros, entre l'escolarització, donacions i ampliació d'horaris, però també és un marge associat als preus del menjador escolar. Tal com detalla l'investigador de SAD, Ángel Martínez, a Catalunya hi ha un sistema dual de centres.
Es una comunidad muy homogénea en cuanto al pago de cuotas de las familias, pero totalmente dual en cuanto a los motivos que llevan los centros a cobrar.
Més de la meitat cobra per compensar una situació de finançament insuficient, que se situa per sota de 200 euros per alumne i any, i entre un 25 i un 33% ho fa per obtenir nivells de distinció o benefici econòmic.
¿No? Es decir, hay una proporción muy significativa de infrafinanciación, lo que explica en buena medida que casi todas las familias estén pagando cuotas, estén en el centro que estén, y por lo tanto esto es claramente una barrera de acceso a la escuela concertada, pero al mismo tiempo hay una proporción no menor de centros en situación de sobrefinanciación y de beneficio económico.
Els centres sobrefinançats cobren fins a 1.200 euros de quota mitjana a l'any per alumne, amb unes despeses no concertades de 1.300 euros també per alumne i any. Tot i això, el benefici econòmic mitjà és de 1.800 euros, cosa que permet afrontar les despeses no concertades i per això l'estudi conclou que si cobren quotes és per obtenir un benefici econòmic o un posicionament al mercat.
I a Balaguer, a la capital de la Lleidatana, de la comarca de la Noguera, no saben què fer per foragitar la plaga de coloms que des de fa anys els afecta. I ara la situació ens expliquen que s'ha agreujat amb l'inici de la posta d'ous. Balaguer, si no el coneixes, té quasi bé 17.000 habitants i uns 950 coloms per quilòmetre quadrat. Una barbaritat, segons els veïns, que veuen amb preocupació com l'Ajuntament no posa tots els mitjans per reduir aquesta superpoblació. No n'hi ha prou amb una neteja constant de carrers i també d'edificis. Estem també davant d'una problemàtica, expliquen, sanitària. Els coloms poden ser transmissors de malalties. Ho hem preguntat aquest matí al doctor Francesc Monet, que és un expert en aus i que ha passat pels micròfons darrere en COPE Catalunya i Andorra. L'ha escoltat el Roc Solà.
Així és, Carlos. La població de Balaguer es troba en una situació crítica respecte a la sobrepoblació de coloms que habiten els seus carrers. Per posar en context, hi ha un colom per cada dues persones i en uns mesos aquesta xifra es pot arribar a duplicar. Francesc Moner, expert en aus i expresident del Consell de Veterinaris de Catalunya, ens explica que hi ha dues maneres de lliurar-se a la sobrepoblació de coloms.
És difícil. No estan, hi ha dues maneres. Una, que és difícil de que la gent admeti tal, que és fent enredes i després sacrificals, o un altre, com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, tractant el blat de moro amb nicarbacina. Nicarbacina és un cursi estàtic i tal, i que fa que aquest ovari es paralisi, o sigui, no tingui activitat. I és un procés car, lent i tampoc 100% eficaç, no? Però, bueno, algú tenim en compte, no?
Els ciutadans de Balaguer porten demanant mesures al respecte a més de 3 anys, però l'Ajuntament ha actuat tard, repartint pinso esterilitzant per als animals, una mesura que s'ha quedat curta i no ha funcionat. La sobrepoblació d'aquest animal pot provocar una plaga de malalties per als ciutadans de la comunitat, amb les quals els coloms conviuen ja des de fa anys, com per exemple tipus de grip que poden ser molt nocives per a l'ésser humà. Però més enllà del perill per la salut, els coloms tenen una altra problemàtica molt greu, segons Francesc Moner.
I estan invadint totes aquestes zones, no? El Vendrell mateix, Valls mateix, etc. Són ciutats que estan plens, per dir-ho així, de manera cronèmica. I aquests animals, a part de les malalties, fan uns excrements que són molt corrosius, molt corrosius. És a dir, ja no solament per la salut, sinó per la bellesa que tenim a les nostres ciutats.
Entic. Ara hem explorat el cas de Balaguer, però el programa de la tarda a la Linterna entrarem més a fons en un altre cas així de preocupant, com és el cas de la ciutat de Tarragona.
I ara puc parlar amb la senyora Carme Moreno, que és veïna de Balaguer, a la capital de la Noguera. Carme, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bueno, estem explicant avui que a Balaguer esteu invaïts per una plaga de coloms. Es veu que n'hi ha 950 per quilòmetre quadrat amb una població com la vostra de Balaguer de 16.000 habitants. Això són molt coloms, veritat? Com és el dia a dia que la convivència entre vosaltres, els veïns de Balaguer, i els coloms? Carme, explica'ns.
Sí, pues sí, la veritat que sí que tenim molts coloms, estem molt per sobre del rati que marqué, que seria per arribar fins a la plaga, estem molt per sobre, per això nosaltres anomenem plaga de coloms. El dia a dia, pues, suposo, és brutícia, la molèstia que donen aquests coloms, més que res, és la brutícia, i que això es comporta, pues,
problemes.
Diguéssim, l'aire condicionat, que és el cabellant i brutitza el carrer dels excrements. Llavors, per molt que l'Ajuntament vulgui netejar, no neteges mai perquè tenim molts coloms.
Mai s'acaba de fer net, Carme. Escolta una cosa, com els foragiteu aquests coloms? Teniu algun sistema o és un campi qui pugui, s'ha de fer-los fora de les finestres, dels aparells d'aire condicionat i tot plegat? Com ho feu?
No, cada persona ho fa com pot. Sí, de fet, a tot arreu hi ha aquest típic xut, aquí a Valent hi ha molts als balcons, però que no fa res, tampoc això no els hi fa res. Pues simplement és que tampoc no tenim cap mètode per fora de les cases.
Clar.
Primer, perquè al cas antic tenim molta casa buida i hi ha molt colom que fa els nius dintre les cases buides. Llavors, aquest és el gran problema, també.
I esteu, tinc entès, Carme, una mica molestos amb l'actuació de l'Ajuntament. Bé, actuació, amb el que l'Ajuntament no faci gaire res per ajudar a treure aquest problema que teniu, no?
Bueno, més que molestos, no. Simplement que el 29 de febrer els van presentar en ple el problema que teníem i per unanimitat van contestar que és veritat que teníem una plaga de coloms. Del 29 de febrer a avui, que pràcticament han passat 60 dies, nosaltres entenem que hauria d'anar més ràpides per agafar les mesures. Donat que estem en temps de cria, que llavors, clar, quan més temps estarem, més creix hi haurà i més problemàtica tindrem. I el que volem és que res, rapidesa.
Solucions, clar. Vosaltres què demanàveu? Que es pogués esterilitzar algun tipus de pinso esterilitzador per a aquests animalets, o si no també que es poguessin capturar aquests coloms, no? L'Ajuntament què us ha dit d'aquestes dues coses, Carme?
Bueno, en principi ens han presentat un informe que ha fet una empresa que es tracta d'aquest pinso d'anticonceptiu pels coloms. Però aquest pinso diuen, que això és el pas de la paeria, que seria en 2 o 3 anys quan començaríem a notar
la
solució. Nosaltres el que demanem és que demanin autorització a la Generalitat per fer una captura controlada, per aturar el problema més de cop. I després, una vegada baixem el que és el rati de coloms, pues ho trobem bé que s'hagi lo del pienso. Llavors, sí. Però si fem lo del pienso a llarg plaç, és que ens anirem molt llarg, molt temps.
No és una solució. A més, és un problema aquest dels coloms, tinc entès, Carme, que no és d'ara puntual, sinó que ja ve de lluny, no? Fa com 2 o 3 anys que ja esteu, que us esteu queixant per les molèsties i els problemes de brutícia que comporta aquesta plaga de coloms. Són molts coloms per un petit poble com Balaguer, no?
Sí, són molt coloms, més que des del que és la part dels comerciants, doncs se queixen més que de la brutícia, dels aires acondicionats, els que tenen càmeres, tenen uns problemes, és que fa molt temps i llavors has d'agafar una solució. I el que diem sempre, que la paella pot netejar molt, però, no es nota, perquè l'endemà tot no està tot brut. Llavors, el problema és solucionar la brutícia més que netejar més sovint. És el que pensem nosaltres. A les cases i el que comporta l'excrement, també per la salut. Tampoc no és una cosa agradable per la salut dels veïns.
No, ni per la salut, ni tampoc estèticament, ni per res. Molt bé, Carme Moreno, veïna de Balaguer, del barri vell de Balaguer, doncs esperem que l'Ajuntament es posi les piles, que us doni una solució ràpida i eficaç, perquè, com deia, fa molt temps que arrossegueu el problema, més de 2 anys, i, en fi, que vosaltres sou els que ho heu de patir, no? Tot i que l'Ajuntament netegi, però els problemes els teniu aquí vosaltres. En fi, Carme, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda, moltíssima sort.
A vosaltres.
I aviam si l'Ajuntament us escolta, que ja fa...
Exacte, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor que
El pare d'aquesta meravellosa cançó és Joan Manuel Serrat, a qui avui li han atorgat el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024. Serrat, retirat dels escenaris després de la seva gira, l'any 2022 ha obtingut el guardó per la seva aportació rellevant al patrimoni cultural de la humanitat. Miguel Fugaza, Miranda és el portaveu del jurat d'aquests Premis Princesa d'Astúries.
Por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. La obra de Joan Manuel Serrat es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones.
Aquí queda el testimoni del president del portaveu del jurat dels Premis Princesa d'Astúries de les Arts 2024, premi per Joan Manuel Serrat, premi molt més que merescut.
Nací en el Mediterráneo.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra, com sempre, amb l'avanç dels esports que arribaran puntualíssims a les 3 i 5 minuts. Joan Ballori, bona tarda, benvingut.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Escolta, estem a dimecres i m'estaves dient que encara cuix el clàssic.
Sí, home, sí, han passat 3 dies,
El bar i el no bar i la porta
sí,
ahir...
La porta ja va advertir que li demanarien a la Lliga els
repetiu
àudios...
Repetiu partit,
sí,
també.
Sí, els àudios i les imatges, sobretot de l'acció del gol fantasma de Lamine Yamal. Com la federació ja ha deixat clar que no enviarà res, doncs el Barça continua endavant amb la seva fulla de ruta i pensa anar a la justícia ordinària. De seguida ho comentem i ho analitzem amb el nostre abogado de capçalera, el Jacinto Vicente. Hi ha reunió de la Junta Directiva del Barça a aquestes hores, més per tractar temes relatius a l'espai Barça i temes econòmics que al futur de Xavi, que això es tractarà sobretot en un altre fòrum, que és el de la Comissió Esportiva, amb el tècnic, amb una reunió que encara no té dia ni hora. A la Lliga Femenina avui tenim derbi, aquesta tarda a partir de les 6 de la tarda s'enfronten al Levante Les Planes i al Barça. Levante Les Planes en situació delicada, estan terceres per la cua, el Barça líder destacat de la Lliga. Tenim també partit important de bàsquet a les 9 de la nit al Palau Blaugrana, Barça Olympiacos, és el primer partit de la sèrie de quarts de final de la Eurolliga. I també estem pendents del tennis, que ja està en marxa al Masters de Madrid, i hem de parlar de l'eliminació en primera ronda de Paula Badosa.
Caramba.
Que no hi ha manera d'aixecar el tema, arrossega unes molèsties a l'esquena, que no l'estan deixant competir al 100%.
Molt bé, tot això i més esport, com cada dia, a les 3 i 5. Bon programa, Joan. Que
gràcies, fins ara.
Nosaltres hem d'acabar, però abans tenim una última hora vinculada també al món de l'esport i al món de l'economia catalana. Fira de Barcelona gestionarà a partir d'ara el circuit de Barcelona-Catalunya per anar més enllà del món del motor. L'acord busca rebaixar l'aportació del govern i entrarà en vigor l'1 de gener de 2025. Tanquem així migdia Cope Catalunya i Andorra. La informació continua. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda.